Notícies. Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Govern i oposició a Espanya se tiren els plats pel cap, metafòricament xerrant a sa mínima oportunitat. Ara van calents per mor de sa volta ciclista a Espanya, que és la metàfora de moltes coses. Mentrestant, els habitants de Gaza se tiren tota s'esquena, literalment parlant. Tot el que tenen, tot el que poden, per fugir de bombes i de bales. Sa por no crec que se la puguin treure de damunt. Tira la nostra paraula polisèmica d'avui. Tira una persona, tira un animal, fent força per moure alguna cosa en la mateixa direcció que ell es mou. Hi ha persones que per professió, per afició, han tirat tota sa vida sense necessitat ni de trepitjar un gimnàs per estar forts i per estar sans. En el camp, per exemple, el pagès de petita propietat amb una bístia i amb una arada en tenia prou per llaurar i mantenir el tros d'hort o de vinya. Ja sabeu que a IB3 Televisió hi ha un programa que és un referent a l'hora de xerrar del camp. A l'arxiu de web Com Anam hem trobat Antoni Sagrera, pagès jubilat, i la seva bisti a punt de llaurar.
Vens estimar això, com ho feia? Un pagès antic. Vens estimar la bisti més que ho feia. Au! Fas la feina bé estiratida, més ben feta, m'entén? I en la màquina aviat, el que ets menester més temps per fer això, perquè ara això fos volgut una màquina, o bé hauria fet dues voltes i es van. Up! Pastora! Up! Pastora! Paqui, paqui! Avui em pot recordar per donar-li terra. Ou! 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 Quan està cansada ella mateixa, per partir, li ha de donar més carda. Li ha de dir més vegada o no, m'entens? I això. I llavors es parteix a suar i quan sua és quan més està més cansada. Paig a paig. He fet de pagès, he fet de picapedrer, he fet de quiricer, he fet de veedor, he fet de moltes de cases en aquell món. Ja no hi ha res per aprendre, m'entens? Ja no hi ha cap feina que... Que no ho sàpiga que fer malament, doncs, a la meva manera. A l'altra.
Si mi nombre sigue en tu boca, solamente el que sea así. Como yo solo hay poca, sé que te vas a arrepentir. Así que dispara, apúntame, dispara, que no sea si no cae cara, yo no busco pleito, habla mierda y nada, ahora estoy de frente, así que me dijeron y que no.
Na pastora a sa vista va tirar pel dret, mentre Antoni Sagrera reivindicava sa pagesia de tira a tira. Ara canta Nicky Nicole aquest dispara, que és una altra de ses excepcions de tirar. Se tiren coets, se tira el blanc, se tira en bala. Un esport, el tir olímpic, que precisa tècnica i control mental, com ens explicava en Rafael Fontes, esportista de tir olímpic i pèrit forense.
I és que en el principi li dona molta importància a la forma física, a la tècnica, a fer tot el procés que seria de punteria, però una vegada ja tens tot això ben assumit i ho tens tot controlat, que ja creus que la tècnica i la forma física la tens bé, passa a la part mental, molt més. O sigui, quan ja ho tens tot, que tu penses que ho pots fer, és quan ja tens més pressió i és quan la part mental entra. I te podria dir que a nivell de competició estem ja un 90% mental i un 10% tècnica.
Vale.
Vale? Perquè la tècnica inclús, per molt d'any que duguem, mos apuntam i tot per recordar-nos el que hem de fer per si se t'olvida, duim com una xuleta o el manco jo. Me vaig recordant les passes a fer. Per la part mental, per molt que te l'apuntis, és una part molt de... És complicada. La part mental és complicada. Un exemple són els campions principals internacionals, a nivell olímpic, a nivell mundial. Sempre han estat gent de països asiàtics i de països soviètics, o de l'antiga Unió Soviètica.
Sí.
Però es formava molt amb aquesta... I eren pues, persones ultraconcentrades amb això i sempre han estat líders amb els temes d'estil d'alta previsió.
Estir olímpic el deixem per qui en sap, però nosaltres també practicam l'esport d'estir cada dia. Tiram coses, tiram restes de menjar, tiram recipients de plàstic, tiram paper, tiram pots de vidre, botelles, fems... Roser Badia, directora de Resero Balears, benvinguda, com estàs?
Molt bé, la veritat, gràcies per convidar-me.
I d'avui hem pensat en tu i en vosaltres a partir de la paraula polisèmica tirar. Si jo a tu te dic tirar, que me contestes tot d'una.
Bueno, per mi tirar, clar, va lligat a usar i llançar, o sigui, usar i tirar, que és el que treballem nosaltres per erradicar. I llavors em ve també com un sentit de que, doncs, que no té valor. Una cosa que tirem és perquè no reconeixem el valor que té, no? I clar, això en el món dels residus és el pa de cada dia, no? Tirem menjar, tirem vidre, no? Que podria durar molts anys, que és un material molt noble. Tirem paper, que ve dels arbres, no? Que com que no reconeixem el valor pròpiament, no? Del que suposa. I per mi és això, és com una tudada de recursos, d'energia i sí, és una llàstima.
Sí, és una llàstima i per això hi ha entitats com Resero que hi fan feina, molta feina, a partir d'aquesta paraula i de no tirar les coses i donar valor en els residus i les coses que tenim. Mira, anem a les dades. Segons la darrera enquesta sobre recollida i tractament de residus de l'Institut Nacional d'Estadística de novembre del 24, Balears només recicla un 27,7% de fems que produeix. I a més és la comunitat autònoma que més residus per persona genera a Espanya. 662 quilos per habitant i any, això són 800.000 tones anuals. Imaginant que tenen en compte els visitants i els turistes, però aquí hi ha les dades. I jo crec que reforcen la idea que difoneu, que els millors residus és que no se genera, no? Que no basta reciclar, que és un poc també el missatge que envieu.
Sí, per nosaltres fa molt de temps que ens hem adonat que el reciclatge no és la solució i que és més, forma part del problema, perquè al final perpetua un model, com et deia, que és el de l'usar i el llançar. Tenim molts objectes quotidians, envasos, productes que, bueno, doncs que acaben els fens i que diríem que ens netegen la consciència si pensem doncs, que els posem el color adequat, no?, perquè siguin reciclats. I com, tot i així, com tu comentes, és una fracció doncs, que ha de créixer i que ha de continuar creixent, perquè el reciclatge al final és al final de la cadena i és allà on, diríem, es pot aprofitar el poc que queda del material. Però per nosaltres el problema comença abans, no? En el moment en què s'han produït aquests productes que s'han posat al mercat, que estan dissenyats doncs, perquè s'espatllin, perquè no es puguin reparar i que s'acaben convertint en un residu, o en el moment en què es distribueixen els aliments o es comercialitzen, no?, en formats que fan que s'acabi tudant la major part dels aliments, una tercera part dels aliments a nivell mundial s'acaba tudant, o en el tema dels envasos, no?, que estan dissenyats moltíssims productes en uns envasos que que tenen una duració doncs, de 15 minuts, que és el temps que trigues a anar de la botiga a casa, perquè després ja, diríem, són inútils.
Sí, sí, sí.
I, per tant, doncs, que hi ha molts dels productes que avui en dia es dissenyen que, per molt que reciclin, el problema és abans, no? Vull dir que s'hauria d'evitar la generació d'aquests residus i s'hauria d'evitar, doncs, això, perpetuar aquesta dita cultura d'usar i llançar, no? Ja.
Hem anat donant passes, s'ha anat publicant normativa a nivell autonòmic, estatal, europeu, i aquí hi ha Resero, també, recordant-nos aquesta manera de fer, i també, d'alguna manera, demanant i reivindicant que la normativa servesqui de veres, avançar cap a una societat residu zero. Clar, la idea mola molt, Roser, però és utòpica, això, residu zero, en aquesta societat en què vivim?
Sí, és una utopia ara mateix, però a nosaltres, bueno, i a tothom, no? Les utopies ens serveixen per avançar cap allà on volem anar, i per nosaltres és un camí, aquest del residu zero, no és una utopia que diríem que no inabastable, sinó que és una direcció. La nostra direcció és la direcció del residu zero, creiem que és possible, perquè a més hi ha municipis, hi ha països, hi ha exemples, empreses, etc, que estan en aquest camí, a lo millor des de fa més anys que nosaltres o en altres regions que desconeixem, però que tenen aquesta mateixa visió i que ens demostren que és possible reduir, reutilitzar, reparar, evitar, no?, la generació d'aquests residus, i per tant ens serveix per saber cap on volem anar.
I tenim dades, abans que en donava, també hi ha dades que demostren que els municipis on se recullen els residus porta a porta ha disminuït molt, molt la quantitat de residus que se cremen. I és un sistema, primer de tot, protestar. Després, veiem, escolta, que pot ser, funciona, no? Som més conscients de la quantitat de fems que generam si només podem treure un pic a la setmana a la bossa de fora. Funciona realment?
Sí, realment, mira, nosaltres fa un parell d'anys aquí a Sant Macià, a Manacor, on visc jo, el varen implantar, i al principi, com dius tu, doncs qualsevol cosa nova genera pues, por, desconeixement, rebuig en alguns casos. Les dades parlen per si mateixes. Abans hi havia un 80% de rebuig i ara hi ha un 80% de reciclatge. I és perquè, clar, la bossa de rebuig només te la passen a cercar un dia a la setmana i la resta de dies de la setmana doncs, tens l'oportunitat de treure els residus per fraccions. I sí, és el fet que els tinguis els residus a la porta, que fa que també sigui individualitzat, no? El residu ja no és anònim, sinó que cadascú té, diríem, la responsabilitat davant de la porta. I també el fet que sigui més difícil, no?, tirar la bossa de fems així tot mesclat, no?, el rebuig. Això la veritat és que funciona i s'ha demostrat fa molts anys que tots els municipis de la Mancomunitat del Pla, del Reigui, vull dir, van ser pioners en aquest sentit i doncs, bueno, els altres que han anat més tard han seguit el seu exemple i la seva experiència.
I des de Resero feis molta feina, molta difusió i també teniu uns premis anuals, Begudes Puig, Ecomercat Ciutadella, Hospital de Manacor, Associació Veïnars Puig de Sant Pere, han rebut els premis Resero Balears 2025. Ajuda a donar visibilitat a projectes que estan funcionant?
I tant, sí, sí. Ajuda molt a veure doncs, que en realitat hi ha una comunitat d'iniciatives que contribueixen a avançar cap al residu zero aquí a les Balears, que n'hi ha que Begudes Puig mateix, no? que ja existeixen des de 4 generacions enrere, diríem, han sabut sobreviure amb un model d'envàs retornable i reutilitzable que pràcticament s'ha extingit a la majoria d'empreses, no?, de begudes. Altres iniciatives, jo què sé, l'associació de veïns de Sant Pere que es dediquen doncs, a facilitar espais per la reparació, perquè la gent pugui, abans de llançar qualsevol objecte electrodomèstic, doncs, intentar obrir-lo, veure què és el que no funciona, intentar doncs, allargar la vida útil d'aquests productes o no ho sé, l'Ecomercat de Ciutadella, doncs, que també ofereixen producte local, ecològic, o l'Hospital de Manacor mateix, no?, que al final també doncs, tenen tota una sèrie d'iniciatives per reduir els envasos, ja sigui doncs, de l'aigua com dels aliments a la cafeteria, que doncs, són petites iniciatives que cadascú des del seu sector amb aquesta visió de que no volem generar tants residus, mirem a dins els fems que generem i busquem alternatives, no? I si ho fem tots així, doncs realment les coses canvien. Tant.
I se sumen, i anem sumant, anem també fent les coses tira-tira, ja que avui aquesta és la nostra paraula, però amb un objectiu concret. I dia 13 d'octubre, en el Centre Vic d'Inca, Mallorca, ha organitzat una jornada de reutilització d'envasos en el canal Horeca. Anem a escoltar el president de PIMEM, en Jordi Mora.
Sabem que nosaltres a Mallorca tenim un territori finit, per tant, l'hem de cuidar, és un dels nostres béns més preuats, però jo crec que si l'administració és capaç de donar suport, però d'una manera molt important, la iniciativa privada es compromet i es vincula, crec que és un projecte que té viabilitat i tenir un recorregut molt llarg en la nostra economia.
Crec que està parlant del projecte Rewind, Roser. Què voleu aconseguir amb aquestes jornades?
Amb aquestes jornades el que volem és fer una crida a la participació del sector horeca, que està especialment vinculat al sector turístic, hotels, restaurants que tenen la seva activitat principal i que d'alguna manera el que permetrien és fer de palanca d'aquest canvi de model, no? Tant amb el projecte Rewind com amb altres iniciatives de reutilització d'envasos, el que estem és posant en valor la possibilitat de reutilitzar els envasos, no? Coses que s'estan perdent, però que encara en el sector horeca encara existeixen, com és doncs, el cas de les cerveses o d'algunes begudes refrescants, encara existeix el model retornable i reutilitzable dels cascos de les botelles, doncs aquest mateix model, ampliar-lo a altres productes, en aquest cas el vi, i en altres productes de takeaway, perquè avui en dia sabem que les papereres, que també hem fet un estudi sobre això, la meitat dels productes que trobem a les papereres són de takeaway, d'un sol ús, i creiem que hi ha tota una gamma de productes i també coneixem experiències europees, que també és l'objectiu d'aquestes jornades, de conèixer altres experiències europees, on s'estan experimentant amb models d'envasos de takeaway retornables i reutilitzables i amb models, per exemple, també per al vi, que ofereixen aquesta opció reutilitzable.
I d'avui que la nostra paraula és tirar, hem començat parlant amb Roser Badia, directora de Resero a Balears, i jo crec que després d'això, encara que sigui una espipellada de tot el món des que podríem parlar i moltíssims de temes que podríem xerrar, que m'on anem també avui a dormir pensant en tot el que tiram, no, Roser? I que el millor residu és aquell que no se genera.
Sí, totalment, i convidar tothom també doncs, a participar d'aquestes alternatives i a venir, per exemple, doncs, a Inca el dia 13 d'octubre, que si voleu més informació la trobareu per internet, simplement posant jornades Horeca Inca o oportunitats pel sector Horeca. I a partir d'aquí doncs, veure també doncs, què és el que podem aportar des del nostre sector, no?, per fomentar aquest canvi cap a la reutilització, que realment per nosaltres és la revolució, no?
Idò, va, per aquesta revolució. Roser Badia, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Vinga, una abraçada igualment.
El final del principi ha arribat mentre ja hi van el sofà arrufat, però no és més que un procés natural.
Na Roser Badia mencionava Begudes Puig com a exemple de reutilització. Hem xerrat amb en Julià Puig, quarta generació de la fàbrica mallorquina.
Begudes Puig seguim el sistema de reutilització bàsicament per sentit comú. Crec que és que una lleva com Mallorca, un espai tancat i amb límits, hauria de ser l'única manera de poder funcionar. Sempre hem apostat per l'envàs retornable, tant el meu padrí com un pare, com jo, com el meu padrí, evidentment, perquè no li quedava d'altre, i ja no fabricàvem res de plàstic. Quan en el 89 crec que va ser que se va imposar la llei de residus actual, diguéssim, aquesta manera que tenim de deixar de costat la reutilització i apostar més per reciclatge, per lo vist m'ho conta un pare, que el meu padrí ja ha posat en el xal, dient que això era una barbaritat, que una cosa que funcionava molt i tan bé aquí a Mallorca que no podien deixar de costat i apostar per un sistema diferent.
El final del principi ha arribat, dins el cap m'hi passen trens i autocars.
Bàsicament ens trobem en la dificultat de la competència. Per tema de costos doncs és molt més fàcil vendre una llauna, vendre una botella de plàstic, que clar, de cara la restauració o altres establiments, pues, els és més econòmic comprar llaunes i plàstic que no en va retornable. Però bé, tot i així, pues, nosaltres fem el nostre caminet i molt satisfets. El producte local és una cosa que està d'alça, que cada vegada ens donem més compte de que és necessari apostar per la indústria d'aquí, i el client cada vegada ho té més clar i ens en donem compte per la quantitat de demanda que anem tenint, i cada vegada més clients, tant particulars com restauradors, que reclamen el nostre producte precisament per això, a part de per ser molt bo, per ser un producte local i...
Del 16 al 22 de setembre celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat a Palma. No te'n perdis les jornades de debat, la ruta nocturna en Font de Misteris, la gran diada de la mobilitat per a tota la família o la trobada de rutes saludables, entre d'altres activitats. Informa't en el web movipalma.movi. Ajuntament de Palma.
Benvingudes i benvinguts. Què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
Shepherd's bush and a leopard's pie. She's marching to the funky beat of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire, a pistol whipping of desire. So please do not resist your fate. I'll pick you up. Yes, it's a day.
Aquí ens teniu entre avui i demà. Tirau cadascú pel vostre camí, que nosaltres vos anirem acompanyant, i així ho feim cada dia de dilluns a divendres a IB3 en ràdio. Hem de dir que no som des que tiren la primera pedra. No mos agrada acusar ningú, però sí informar en context. Això sempre. Tirar la nostra paraula polisèmica d'avui, ens pugem a una bicicleta i tirant per amunt amb força.
El millor espectacle del ciclisme en pista es va concentrar a Palma en un gran hora baixa. Campions olímpics, campions del món, campions continentals, tots congregats en un capvespre frenètic i inoblidable que ningú es va voler perdre.
Que se faci una competició de ciclisme en pista en aquest Barcelona per cosa especial. Una llàstima no poder estar present com a ciclista, no? Però no m'ho volia perdre com a espectador.
Un espectacle que no només es visqué a la pista, també a la graderia, fent les delícies dels més de 3.000 assistents.
És algo molt important i, a més, no és només veure ciclisme. Aquí és un espectacle, no?, en ses llums, en tot el que està muntat i en aquesta pista, que la veritat que és una passada.
Un nom va destacar per damunt de la resta. El del neerlandès Harry Labreisen, guanyador de les dues proves de l'esprint masculí. Un altre nom destacat va ser el de Sebastià Mora, únic participant espanyol, i que se'n va endur les majors ovacions de la graderia. Protagonista també en la perillosa caiguda que hi va haver a la prova de resistència. Això sí, sense conseqüències greus. N'hi ha qui aquesta gran jornada viscuda ahir va fer reviure èxits inesborrables de l'esport balear i mundial.
En primer lloc, vaig veure el Mundial, que va ser realment molt emotiu, crec que va ser algo molt gran, i realment la gent del món encara ho recorda. The beauty of your birth,
Michael, I
La paraula tiram es situa ara en el barri d'Esfortí de Palma. Allà hi ha una instal·lació esportiva, que és centenària, que pateix la burocràcia institucional, podríem dir que en el pitjor dels sentits. El temps passa per damunt el que un dia va ser el velòdrom d'estirador de ciutat, que és un dels més antics del món. En Manuel García Gargallo és historiador, és divulgador i és una de les persones que més ha estudiat i documentat el velòdrom d'estirador de Palma amb l'objectiu que sigui recuperat definitivament per la ciutat. Manuel, benvingut a casa teva, com estàs?
Bon vespre, Araceli, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, anem amb estirador, que era el velòdrom d'estirador, com va néixer a principi de segle XX a Palma? I, quasi per començar, si té alguna relació amb la paraula tirar, que és la nostra paraula d'avui.
Sí, perquè, a veure, tirar... O sigui, aquell terreny, originalment, des de fa uns segles, abans de construir-se l'actual Eixample, pertanyia al gremi de paraires, és a dir, als cardadors de llana. I aquell lloc era on estiraven les teles després de rentar-les per poder eixugar-les i després tintar-les i treballar-les per fer peces de roba. Per això es podia dir que era un lloc de tirador o d'estirador. O sigui, perquè fa al·lusió a la persona que tira o estira. Les dues són correctes. El que passa és que pel temps, supos que molta gent es pensava que estirador era l'article salat, estirador, i després i amb el temps s'ha quedat en tirador. Però en qualsevol cas, amb els dos termes són correctes.
Val, i d'aquí aquesta nomenclatura i aquest topònim d'aquest tirador, d'aquest velòdrom, que era un velòdrom, no?
Sí,
que
sí.
No només era ciclisme, però anirem, perquè era una instal·lació per fer bicicleta, però quin paper diries que va tenir dins la vida social i cultural de ciutat?
A part del vessant esportiu, bé, va ser un punt de trobada social de primer ordre, perquè era un lloc especialment... lògicament, arreglat, construït per acollir fins a 3.000, 4.000 espectadors. I llavors, en aquells primers moments, quan l'esport no estava tan arrelat, també era un espai a l'aire lliure on es feien tot tipus d'actes socials. I era un punt de trobada de primer nivell, rebel·les, espectacles, concerts, etc.
Uh-huh. I en ciclistes de primer nivell, perquè allà se van fer proves internacionals. Esportivament, quina importància va tenir aquest velòdrom, aquest tirador, tant a Mallorca com a fora?
Home, va ser una instal·lació de primer ordre, perquè, clar, ens estem remuntant a finals del segle XIX, quan l'esport estava, diguem-ne, a les beceroles, estava començant, estava arribant a l'estat, i era un fenomen absolutament nou, ple de modernitat i de noves noves propostes per a la societat. Però Tirador no va ser una instal·lació purament local, que va ser el principal velòdrom de Mallorca, però també de tot Espanya. De fet, va ser conegut com la catedral del ciclisme, amb el nom, exactament, podríem dir que va ser el Camp Nou o el Bernabéu del ciclisme,
sí.
Per entendre en temps actuals, durant més de 6 dècades. Ara veiem, és una infraestructura petitona, modesta, però clar, són altres temps, però yeah. En aquell moment va tenir un gran pes i a més de tenir en compte que el ciclisme en pista, concretament, va ser el primer esport de masses que va arribar a Mallorca i va ser el principal esport durant dècades juntament amb el futbol fins als anys 60. Per tant, és un símbol de la societat, de l'esport, de l'evolució i el desenvolupament de la societat mallorquina.
I han tingut grans ciclistes, grans noms que se recorden ara, no?, en es velòdrom, allà amb alguna plaqueta.
Mm-hmm. Sí, el més important, clar, òbviament, Guillem Timoner, que sí. Va guanyar 6 mundials, 6 campions de campionats en pista, sí. Rere moto, i a part de molts altres, bé, Miquel Mas també va guanyar un altre mundial, però altres que no van guanyar aquest mundial, però que varen fer carrera a Europa i que varen ser internacionals. De fet, el ciclisme va ser un dels primers ascensors socials,
sí.
Una manera de fer mèrits, de conèixer món, de fer fortuna, és a dir, va ser un element modernitzador, també va servir perquè molta gent sortís del seu poble, anés més enllà de la marjada, dels horts, en fi, que va suposar va ser un món d'oportunitats, i clar, gent com Timoner o gent com Mas o Tortella o molts més, és que sí, hi ha dotzenes, sí. Pràcticament cada poble tenia els seus ciclistes, sí, sí, sí. La seva voltadora també,
sí.
Que eren velòdroms molt rústics, molt senzills, és a dir, estava socialment molt arrelat, i aquests campions eren tan seguits o més que els mateixos equips de futbol.
Uh-huh, ja ho veus. I tenim aquest velòdrom d'Estirador de Ciutat, que va viure, i ara mos ho conta Manuel García Gargallo, moments de gran esplendor, però un moment donat de cadència. Això també passa, com en els grans imperis. Com varen ser els darrers anys d'activitat i per què s'acaba tancant aquest velòdrom?
Sí, a partir dels anys 60, el ciclisme en pista, per diversos factors sociològics, va començar a baixar també en detriment del futbol, que ara mateix és un monocultiu, i llavors és quan va començar, va afectar el ciclisme en pista i altres esports, i l'any 73 es tanca. També perquè era una instal·lació privada, el va construir el Velòs Esport Balear, un club ciclista, que llavors era un club recreatiu, ho va deixar estar, i durant dècades va estar tancat, degradant-se lentament, fins i tot va servir com a dipòsit municipal de vehicles, varen fer unes pistes d'esquaix al final dels 90 ja per aprofitar l'espai, en fi, i fins 2015 no es va poder expropiar, perquè tota aquella zona forma part de la zona verda planejada pel Pla Calvet, que no estava perfilada, però a grans trets simplement havia de ser zona verda. Allà hi havia diferents instal·lacions esportives, el canòdrom, el Lluixitxar, el Frontó Balear, el camp de futbol de la Salle, etc. Moltes, provisional, per ser, fins que es fes la zona verda definitiva. I quan comença a fer-se, a principis de l'any 2000, que es perfila, llavors comencen els tràmits d'expropiació. Clar, això també ho allarga encara més, fa que la pista... això, que es degradi, però també que se salvi.
Ja.
Perquè, clar, entre una cosa i una altra, la pista, com no saben què fer, afortunadament, no va desaparèixer. És a dir, aquests obstacles que, en principi, havien de... la perjudicaven, també, alhora, varen contribuir a la seva supervivència. Mm. I gràcies a això, quan el 2015 s'expropia, persones com l'Associació de Veïns de Fortí, jo mateix, i altres persones, punyim perquè aquesta instal·lació no s'esbuqui, sinó que la zona verda s'adapti. Uh-huh. A la zona verda, és a dir, que tingui un alt valor patrimonial, sí. Fent un parc igualment. Uh-huh. I així és que... I bé, ara mateix està molt degradada perquè ha estat molts anys sense cap actuació, però esperem que en un futur això pugui canviar.
Val. I que podem dir des futur, és a dir, que tenim ara mateix, quines restes queden d'aquesta instal·lació i que han d'esperar de la seva recuperació o preservació?
Bé, tenim la sort que pràcticament es conserva tot, perquè per una cosa o per l'altra els propietaris no feien gaire actuacions de renovació i es conserva pràcticament tal qual fou inaugurat l'any 1903, llevat d'una intervenció important que és el xalet, que de fet no és una caseta, sinó que és una tribuna coberta de gran alt valor artístic, construïda per Gaspar Benassa.
Sí, sí.
tot això s'ha conservat, a part de les tasques de manteniment molt bàsiques d'altra banda, que això fa que Tirador sigui una relíquia única al món, perquè hi ha velòdroms més antics, però que estan en actiu i, per tant, s'han modernitzat i pràcticament no queda res de l'original. En canvi, de Tirador ho tenim tot. Està en mal estat, necessita una intervenció, però es conserva. En certa manera, podem dir que és un mal, que és un malalt amb una mala salut de ferro.
Ja fa 10 anys que se va expropiar.
2015, exactament.
Que sabem res del projecte, però, de recuperació.
Bé, es va fer un projecte adaptat a la pista el 2015, però problemes jurídics d'expropiació amb els antics propietaris ho van retardar, després problemes pressupostaris, canvis de govern, etc. Varen fer que es retardés i que l'actuació comencés per fer el parc pel canòdrom, l'altra meitat. Abans estava previst començar pel velòdrom. I ara, per fi, al maig d'aquest any, 2025, s'ha presentat, crec que és la tercera vegada que es presenta, però bé, creuem els dits, es va presentar l'avantprojecte d'actuació per convertir Tirador en una zona verda. I ara bé, es va fer el procés participatiu amb els veïns perquè aportessin les seves idees. Varen fer un parell de reunions al local social d'Esfortí, varen ser força profitoses, perquè tothom sempre et dona una visió en què ningú ha pensat abans.
Està molt bé, això,
va ser, molt, molt interessant. Clar, per mi, sobretot, té importància el tema històric patrimonial, però per altres, tenen altres angles que també són igualment constructius. Això ja ha acabat i es preveu que a partir d'aquí es treballi amb tota aquesta informació i a finals de 2026, en teoria, han de començar les obres per engestir-les a mitjan 2027. Aquesta és la previsió, però ja dic, han hagut altres presentacions davant projectes, després han hagut diversos problemes, i clar, 10 anys des que va ser expropiat i que hem començat fa que, com a mínim, haguem de ser prudents.
Va, confiem, nosaltres confiem. Parlant amb Manuel García Gargallo, veiem que aquest Tirador de Palma no només és un record esportiu, sinó que és un símbol patrimonial a recuperar.
Sí, que tira molt, que tira molt.
Que tira, efectivament, i a tu t'ha tirat molt aquesta història.
Evidentment,
molt, sí. Moltíssim, i gràcies a que l'has documentat, i aquí hi ha també el valor de la divulgació, de la ciència, de les dades, de la feina que fan els historiadors com a Manuel. Que diries que mos ensenya, com a historiador que ets, i a més, molt enfocat en l'esport, un cas com el d'Estiradors sobre la importància de conservar la memòria esportiva i urbana?
Sí, per mi és important el que és la història, el patrimoni, la identitat col·lectiva, i que moltes vegades pensem que l'esport és una cosa molt, molt fugitissa, molt, que té data de caducitat, però és una, no deixa de ser una manifestació social més, i que l'hem d'incorporar i donar-li el valor que es mereix, igual que altres àmbits que tenen aquesta categoria de patrimoni a determinats estadis. A més, en aquests temps, que ara més que mai tendim a la uniformització, és bo mantenir aquells elements que mantenen una identitat pròpia a nivell local, i més encara amb un element com Estirador que representa el principal esport que ha hagut a Mallorca, ara no, però ho va ser, que en la memòria col·lectiva es conserva, i de seguida que grates un poc te trobes que la gent sap que va tenir un pare, un padrí, o, bueno, o actualment que practica el ciclisme, perquè el ciclisme en continua arrelat, i que també va posar a Mallorca al mapa. Des de 1906 ja hi havia carrers internacionals molt abans del turisme.
I d'aquí tenim aquesta història que vares, per cert, escriure i documentar en el velòdrom d'Estirador, una història de l'esport a Mallorca, any 2018, i edicions que hauràs d'actualitzar, a veure si l'actualitzam el 2026,
de fet,
Manuel.
Sí, perquè pràcticament està exhaurit, i jo crec que bé, quan s'inauguri o al Manco comencen les obres, supos que haurà, que per part del públic haurà interès, i clar,
sí.
I pràcticament està exhaurit, per tant l'editorial haurà de treure una altra edició. Òbviament, estarà actualitzada. I, clar, lògicament, afegint tota la història d'aquests darrers anys.
Que esperen que tingui un bon final, que el mereix la ciutat. I de Manuel García Gargallo, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. I want to ride my white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Roy. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is bicycle.
IB3 Ràdio és memòria. De dilluns a divendres a les 9...
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies...
Són més comunes, se les apreciacionen. Pobres
animals, sí, que picó de mantenir.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sacabaneta.
I IB3 Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo!
Propietaris, propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia, amb Marta Grau i Jaume Noguera. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing.
Si ens escoltau en directe, avui és el dia que li deim adeu, fins sempre, a Robert Redford, i volíem fer el nostre petit homenatge, encara que segur que serà un dels noms que més sentirem nomenar aquesta setmana, Robert Redford, aquest gran actor que se n'ha anat avui dormint a casa seva. Dos hombres i un destino, que et vaig quasi dient de Sundance Kid, que se va traduir com a Dos hombres i un destino a Espanya. Paul Newman ja va trobar seu l'any 2008. Robert Redford ho ha fet avui. En el final és el destí de tots i cada un de nosaltres. I de per molts ja és hora de tirar-se en el llit, altres s'estaran aixecant o arribant a la feina, depèn de l'hora que ens escolteu. Tirar ha estat la nostra paraula polisèmica i jo vull tirar floretes a l'equip del programa. Avui en el control tècnic mos ha acompanyat n'Andrea Sánchez, a la producció executiva l'equip de The Acorde Agency, en Pep Díaz, Napoloni Huguet, en Joan Trias, a la producció, documentació i assessoria musical d'IB3 Ràdio. Estem a punt de baixar barrera amb un home que tira de sa memòria.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Gaspar Valero, historiador, escriptor, divulgador, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Beníssim, molt content d'estar amb vosaltres.
I nosaltres de tenir un home que a més té aquesta força sempre a sa veu. Si te dic tira, que és el primer que te ve en el cap, Gaspar?
Tira.
Tira.
Bé, el primer que me ve en el cap és Esponer Balear, que tirava en sa vessatge aquella pedra per defensar el que fos, no?
Sí.
En principi, la seva vida i els seus interessos. Sí. Però podem mirar l'ordinador, el mòbil, DCB-B-Alta, és a dir, Diccionari Català-Valencià-Balear, d'en Alcover d'en Moll, i surten un caramull d'excepcions de tirar. Però realment a mi el que m'hi he sentit més relacionat és amb l'expressió, podríem dir, o el modisme, tira-tira. Que jo crec que a Mallorca sabem que és a poc a poc, però amb una idea de persistència, no és cert?
Sí.
És a dir, aquella idea de la formigueta,
sí,
que tira a tira va plantejant el seu futur, diríem, no? O preparant per un hivern terrible, per dir-ho així, de temperatura.
Sí, sí.
Per tant, aquesta idea de que tira a tira i a poc anem omplint bé la nostra vida, sí, els nostres,
sí, sí,
objectius,
sí, sí.
Anem aconseguint els nostres objectius.
Tu ets un home, sí, que li agrada fer les coses, tira, tira, ets de posar-se directe, com és en Gaspar Valero?
Ui, no ho sé, intent, aquell adagi clàssic grec, coneix-te tu mateix, això jo crec que és un procés, no? I jo me considero un nin gran, un nin major, vull dir, d'edat, no? Però aquesta idea de nin implica molta il·lusió, no és cert?
Mm.
I també una altra cosa molt important, que és descobrir. Cada dia hem de descobrir i hem d'aprendre coses.
Mm.
Crec que la gent valorarà que pugui tenir com a un dels models, no és l'únic, evidentment, és el Fèlix de Ramon Llull, no? Que recorria el món, aprenia de lo que li contava l'altra gent i de tot allò que veia, i després ho recontava en els seus companys o en els seus alumnes. O sigui, el Fèlix de les meravelles de Ramon Llull, que s'admirava de les meravelles que són en el món. Jo podria acabar així de content, aquesta frase, vull dir, però realment estic també molt nefrat. Nefrat. Ferit, no?
Sí, sí.
Per tant, colpit,
sí.
Perquè realment el món és un desastre.
Ja.
Escoltar el Telenotícies és posar el cabell de punta. Una lluita entre l'optimisme de l'ànim en contra d'aquest pessimisme de la realitat quotidiana. Per tant, és una lluita que jo, com a optimista que som, vull que guanyi aquest ànim de felicitat, de viure en pau, oh, quina paraula, no? Pau.
Que complicada.
I felicitat i solidaritat entre la gent. Això s'està advocant, fieta meva.
Sí, 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 sí. I també ho reflexionàvem aquí moltes vegades, i jo ho faig molt també com a periodista. No deixem de mirar la realitat, no? Siguem crítics, però no tanquem els ulls en aquesta realitat que és vera, que és molt dura. I tornant a la paraula tira, Gaspar, tu deies allò de tira, tira. Tu tens un curs que se diu justament així, Història de Mallorca, tira, tira, perquè de cop tampoc la podem anar contant. Tenim una història ampla, apassionant. Hi ha interès, no?, per la història. Tu demostres en la teva feina cada dia.
Sí, mira, una mica relacionat amb això de com som, vull dir, un dels meus lemes és d'estimar Mallorca. Illes Balears també, per suposat.
Sí, sí,
perquè... Però bé, dins d'aquesta estimar Mallorca hi ha una idea molt clara, que jo com a historiador me considero un generalista, és a dir, tant em va bé explicar el Myotragus balearicus, que guapo, no?, aquest animal, no?
Uh-huh.
Myotragus balearicus fins al principi del segle XXI, uh-huh. No? Però, d'acord amb el Col·legi de Llicenciats, vaig recuperar aquesta idea de cursos d'història de Mallorca. Molt ràpid, no, al revés, tira, tira, per tant, tornem al nostre tema inicial, no? Història de Mallorca, tira, tira, és un cursos per adults i en diversos col·laboradors, no? I gent molt entusiasta que s'apunta en aquest cursos per entendre una cosa tan senzilla com és quina és la història d'aquesta terra que trepitgem.
Uh-huh. I escolta, Gaspar, tu que deies que encara tens aquesta mirada d'infant, encara descobreixes coses de la història de Mallorca o de les Balears que diguis, ostres, que te criguin l'atenció?
Sí, mira, ho he recordat, no? O sigui, un dels objectius és aprendre cada dia qualque cosa. Deia el meu mestre i antic amic Benigne Palos, que bé, que en 90 anys de córrer, que tenia d'edat, de córrer a Mallorca, encara no la coneixia tota. Sí. Una vida llarga i intensa no basta per conèixer Mallorca. Sí. Per tant, també te vull dir una altra cosa, treballar l'autoestima. Eh? L'autoestima carregat d'energia, i cada dia aprendre qualque cosa, i recordo el que ha dit de Fèlix de Ramon Llull, el number one, no? Per tant, s'aprèn d'allò que li diuen els majors i els experts de cada banda, escoltar, per després, entusiàsticament, transmetre aquest coneixement.
Uh-huh.
Que ha adquirit immediatament, fa molt poc, vull dir. No?
Sí, 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 i jo crec que en Gaspar Valero, i ho notau en sa manera de xerrar i en sa veu potent que aquest home divulga i mos enganxa. Tu has pensat alguna vegada això en viatjar en estens i ser observador de la història que difons, Gaspar?
Oh, sí, el túnel del temps. Això, mira...
El tiempo en sus manos, també, que deia aquella pel·lícula i aquell llibre d'Hatch.
Que bona, que bona.
Sí, sí.
Ha d'encertar. Vull dir, segurament estan parlant ara tu i jo i m'ho escolten molta gent. Perquè jo de menut, no sé, 7 o 8 anys, vaig veure aquella sèrie que es deia El túnel del tiempo i el protagonista és... màgicament, bé, gràcies a aquest enginy meravellós, aterraren en el camp de batalla de Troia, la Ilíada, no? I realment jo estava allà al·lucinant. Per damunt la batalla hi havia els mites, la mitologia, que en definitiva analitzen l'espècie humana. Per tant, jo, sense saber tot això, des d'aquest túnel del temps, jo m'hi sentia com a personatge. I també un altre, ja que m'ho has demanat, un altre que m'ha marcat a nivell fílmic, pel·lícula, és Espartaco i el hijo del Espartaco. Sí. Quan de menut jo veia tota aquella història de rebel·lió contra la tirania, realment marcava la meva vocació.
I d'aquí, tot el que has estat fent tants i tants anys i el que segueixes fent, en què estàs ara?
Bé, evidentment podeu donar pressupostat en temes d'història de Mallorca, propietat i població a final del segle XVII, que és una feina que bàsicament he de dedicar hores, però amb molt de col·legues que fan altres temes, a l'arxiu del Regne de Mallorca. O sigui, investigar documents i transcriure documents per després poder fer una valoració de, més que de com vivien, de quina és aquesta realitat de població, qui hi havia, que nomien, que tenien... I bé, després qualque treballat, tipus heràldica de pobles, i qualque cosa més amb aquest sentit de preparar les classes d'aquest tira-tira, que és el que ens ha unit avui.
Sí, sí, i aquesta paraula polisèmica que tractam avui. I d'un capítol, on en Gaspar Valero ens ajuda a baixar la barrera del programa, en aquesta hora, per la gent que ens escolta en directe quan són quasi les 11 del vespre, jo sempre faig aquesta pregunta, en aquest cas tu, que fa un home com en Gaspar Valero abans d'anar a dormir. Tens algun costum que vulguis compartir perquè anem a dormir millor?
Oh... M'agrada a mi treballar de nit a l'ordenador, o sigui, fins a les 12:30 llargues a l'ordenador, i després tinc encara una obligació que no és gent poètica, però un quart d'hora arreglant ses dents. Què t'apareix? Arreglant vol dir neteja. No, no, i després de dormir.
Deus tenir un somriure meravellós, Gaspar.
Ah, no, al contrari. M'han estirat ses orelles per poc cuidadors. No? Per tant, poc poètic, però sí també una mica és cuidar-nos.
Molt bé, i molt necessari. I escolta, una cançoneta per baixar sa barrera fins demà.
A veure, ui, com m'agafa d'ara. Crec que hem parlat de temes de pacifisme, de pau,
sí.
I volia recuperar aquesta idea de germanor. Podríem posar, per tant, Imagine, de John Lennon, però també en col·laboració directíssima de Yoko Ono. La dona també present amb aquestes idees que anem parlant, present en primera línia. Per tant, Imagine de John i Yoko.
I de recuperar aquesta cançó, mira, només ho has dit i ja se m'ha posat la pell de gallina abans d'escoltar-la, per un món que imaginem millor del que tenim ara. Gaspar Valero, ha estat un gust xerrar amb tu, que mos ajudis avui a baixar la barrera del programa, i molta sort.
Moltes gràcies i fins ben aviat. I endavant. Tira, tira!
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Say I'm a dreamer.
Imagine all